Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8.38, les 15.38 de la remissió. Avui tenim amb nosaltres a la notària, na Xàdia Nasser, per fer doncs, aquest espai del comentari d'actualitat. Bon dia, Xàdia.
Molt bon dia, Yamila.
Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt bé. Ara ja gaudint un poquet del fresquet i aquests canvis de temperatura.
I tant que sí. Doncs a veure, de què ens volies parlar avui?
Pues avui parlarem dels Premis Ig Nobel, que és com si fora el contrari als Premis Nobel, però en realitat tenen molt més fondo i premien pues, la imaginació i la capacitat de fer estudis científics. I també sempre dic que la ciència-ficció ja no existeix, sinó que estem en ella. Sí. La NASA preveu un nou viatge a la Lluna de 4 persones. Déu-n'hi-do.
Sí. Els Premis Ig Nobel, o sigui, són premis científics. Quins tipus de premi donen?
És una espècie de juego de paraules, un joc de paraules, Ig Nobel, però pareix ser que és innoble,
no? Ah, d'acord.
O contrari al Nobel. En realitat es premien logros, estudis o descobriments que al principi donen risa, però després ho penses i dius, això és molt més interessant i pot ser molt més útil de lo que seria. Són autèntics logros científics. El que passa és que l'estudi es fa des d'un punt de vista que pot ser ridícul o absurd o inclús que pot tenir un punt humorístic.
Sí.
Es premia la curiositat inagotable, la voluntat de saber, la imaginació i el mètode, i se parte de que tots els estudis científics sempre nos proporcionen algo que pot ser útil per a desenvolupar una teoria, per a desenvolupar una màquina, per a desenvolupar el que siga a favor de l'humà. Per exemple, és algo que ara està molt de moda, l'efecte Dunning-Kruger. No? Pues bueno, en el 2001 es va fer un premi Ig Nobel a la psicologia. Eren dos científics, David Dunning i Justin Kruger. Per què se'ls van donar? Perquè estudiaron que una persona incompetent rara vez és conscient de que és incompetent.
Ah.
I, a més, es pensa que és molt més capaç i molt més intel·ligent de lo que és. I no es pot traure d'ahí. Van fer aquest estudi amb prou persones i van demostrar això. Des del 2001 s'ha desenvolupat tota una teoria psicològica que es diu l'efecte Dunning-Kruger, que és una espècie de sesgo cognitiu. Un sesgo cognitiu és com si fos un atajo mental que gastem tots per a no pensar i lançar-nos a la decisió fàcil i sempre equivocada. I aquest sesgo cognitiu consisteix en que cuanto menos sabemos de una cosa, menos somos conscientes de que no sabemos nada de esa cosa.
Claro.
Y además, más sobrevaloramos nuestra actuación y nuestro convencimiento de que sí, yo sé.
Home, efectivament, que sembla, com tu deies, no? Sembla una anècdota, no?
Sí,
vinga, un estudi sobre la incompetència, no? Que graciós, però clar, hi ha molta cosa al darrere. Podríem dir que és el contrari al síndrome de l'impostor, no?
Exacte, és que l'estudi està d'ahí perquè l'efecte Dunning-Kruger invers és això, quan més saps, és a dir, tens que imaginar-te els teus coneixements com una bola.
Clar.
Quan més petita és la bola, menys roce con la realitat, net, eh? Quan més gran, més roce i més conscient eres de que eres un ignorant absolut de tot.
Clar.
Entonces, claro, quan la teua bola és una canica, la superfície d'alrededor de la canica és mínima.
Home, sí, em recorda també una mica el mite de la caverna, no?
Exacte.
Creus que tot el que saps, la veritat, és la teva caverna.
Sí, les teues ombres, sí, i no és conscient que les ombres són de la realitat que està fora. Pues és això. Entonces, és un estudi tan absurdo, ¿no? Que quan donaren els premis se reirien i diran que manía le tiene este a su compañero trabajador que ha hecho un estudio sobre él. Pero mira hasta on ha arribat, ¿no?
Clar que sí.
Hasta la ment humana. I anem a veure uns poquets premis Ig Nobel d'enguany. És que es fan un poquet abans de donar-se els premis Nobel de deberes. I l'entrega la fan incluso premis Nobel de deberes. Perquè n'hi ha premis Ig Nobel que després han rebut el Premi Nobel.
Mira.
És molt xulo, és més xulo que els premis Nobel.
Home, més entretingut almenys.
Sí, i més divertit. El Premi Ig Nobel de Biologia. Uns científics japonesos han demostrat que si disfracen a una vaca marrón de cebra pintant-li ratlles blanques i negres i ses vaques disfraçades de cebra reben moltes menys picadures de la mosca o de tàbanos o d'insectes. Vale. I aquest estudi està basat en un Ig Nobel previ que havia estudiat per què les cebres eren els animals de la selva o de la sabana que menys picadures rebien i era perquè per les ratlles. I ses ratlles blanques i negres distraen l'atenció dels insectes, els ulls, i tienden a posar-se menys en això que les marea. Què les falta per desenvolupar? Quins són els efectes secundaris de pintar una vaca de
blanc?
Però la utilitat és que a partir d'ahí es pot es poden prevenir les enfermetats veterinàries que es transmeten per els insectes i a raïs d'ahí això que es transmet dels mamífers als humans també.
Això que deies ara de que estem en un moment que la realitat i la ciència-ficció ja no hi ha distinció, diguem, no? Que sí, la realitat és realitat-ficció,
sí,
pràcticament.
Sí, que bona és, molt bona.
Doncs... realment no me costaria d'imaginar que d'aquí 15 anys les vaques ja siguin totes ratllades per genètica, saps?
Ja,
perquè saps que ara fan els ous grans, o sigui, que van manipulant, diguem, manipulant queda molt lleig, però bé, van adaptant, diguem, la natura, les necessitats humanes i per la ganaderia o per la ramaderia.
Clar.
Aquest descobriment és molt útil perquè saps el que s'estalvien en, jo què sé, en productes que els hi posen o el
clar,
que sigui, no?
Clar,
per les plagues i tot.
S'eliminarien determinades plagues. Clar. No sabem tampoc tot això com afectaria l'evolució.
Ja.
Perquè, clar, si mai es mor ningú, pues, al final sobrem molts.
Sí, no, totalment. Però no, em fa gràcia perquè, efectivament, el que deies, no? Sembla un descobriment, doncs, irrellevant, no?
Sí, dius,
però realment...
una vaca disfrazada de cabra, no?
Traslladat a la realitat... Té la seva aplicació.
Sí, és que en realitat, jo crec, no ho sé perquè no sóc científica, però m'ho podrà dir algun científic o alguna cosa, però jo crec que la majoria dels estudis importants es comencen per ahí.
Clar, per una curiositat
i
estranya.
I què passa si li quito una pata al mosquito?
Sí,
¿Picarà
sí,
igual o se torcerà més hacia l'altre lado? Pues tot es comença i sina. Un altre premi, Ig Nobel, el de nutrició d'enguany. Uns italians van a estudiar que els lagartos arcoiris, són uns lagartos parisens sargantanes, però més grans, que estan per Centroamèrica i tot això, havien sido capaces d'adaptar-se als medis urbans i suburbans i són insectívoros. Aquests lagartos només mengen insectes. Pues s'havien adaptat de tal manera que eren capaços de robar i d'alimentar-se d'alimentos processados humanos.
Mm.
I dentro d'aquests alimentos processados humanos eran totalmente partidarios de la pizza cuatro quesos antes de la pizza cuatro estaciones.
No.
Es así, hasta el punto de que si les posaban trozos de una y de otra, se acababa la cuatro quesos y ninguno tocaba la cuatro estaciones.
Pero no. A veure. És normal, també t'ho dic. Entenem el gust d'aquestes sargantanes,
bueno,
no?
Bueno, també perquè no havien posat la tropical en pinya.
Exacte. S'haurien menjat les estaciones, segurament.
Entonces, claro, es la primera vega que es documenta esa adaptació evolutiva i esa preferència absoluta per una cosa. Què queda per sabre? ¿Per què? ¿Per
clar,
què preferís la cuatro estaciones? Nosotros, la cuatro estaciones, no, perdón, la cuatro quesos. Nosotros, bueno, pues preferim sí. una o una altra. Però perquè pareix ser que pot ser per el tema digestiu o per el tema grasses. La utilitat, pues que demostra la estratègia alimentària evolutiva de tots els sers vius.
Mira tu.
Claro.
Clar, no? No, és que és fascinant, realment,
sí,
no?
Sí, acabaran... Claro, també tenia que tenir en compte, els mosquitos i els insectes tenen molta proteïna. La pizza a quatre estacions, la pizza d'esta poqueta.
Clar.
Si s'acostumen, pues acabaran siguent obesos, desenvolupant colesterol, no ho sé.
Ja veurem, sí, això, sí. El pròxim Ig Nobel igual complementa això, no?
Sí, igual sí. Este també em va agradar molt perquè és molt graciós. És el de literatura, atenció, el Nobel de literatura. Li ho han donat a un metge que va registrar i analitzar de forma sistemàtica la velocitat de creixement de la ungla del dit gros de la mà seua esquerra.
Wow.
Per què és de literatura, si és la ungla? Perquè va fer, durant 35 anys,
no,
va fer 6 estudis publicats en revistes científiques sobre la velocitat del creixement de la ungla del dit gordo de la seua mà esquerra.
Wow.
Clar, dius, madre mía, quina paciència, pobre dona, els seus fills, mira mi uña. Bueno, pues este senyor demostró que el creixement de les ungles variava en funció de les enfermetats i de la edat. I està demostrat, gràcies a ell, que les uñas de los pies creixen menos que les de les mans.
Ah, sí,
sí, que les ungles dels dits mitjos creixen més ràpid que les del resto. Que el calor, el embarazo o mossegar-se les ungles potencia el seu creixement i, al contrari, el fred, la falta d'activitat o la mala circulació disminueix el seu creixement. La utilitat, pues que s'ha demostrat que el tejido de les ungles sirve com un marcador biològic de la edat, de les enfermetats que has patit, etc.
Doncs sí, també doncs, molt interessant, realment. No sé si... En aquests 35 anys va registrar totes les ungles a tot...
No, la seua.
Ah, d'acord.
Un estudi de
per, la seua. Lo dels peus té sentit, no? Perquè realment, com a, ara que caminem sobre dos peus, diguem, sí. Les ungles de les mans són més útils, no? Per defensar-nos i per, jo què sé, agafar coses. Té sentit biològicament que cresqui sí. més ràpid.
També moguem més els Clar. Dits de les mans que els dels peus.
Clar.
Suposa que si anarem descalzos i tuviéramos que subir per les muntanyes a quatre pates.
Clar, exacte. Si, segurament, antigament seria més o menys equilibrat, no, la
clar,
cosa?
Clar, imagina't.
Quan agafàvem les coses amb els peus, no, sí. no sé si això passava, però...
No ho sabem. M'imagino més que tenien les garres dels peus com, com les àguiles, no?
Exacte, sí, sí.
Bueno, ostres. Que els d'aquí m'imagino que no, perquè així tot és rocós i això...
Ja, desgasta, clar.
Sí. I per últim, esta és només per curiositat, és demostrar algo que ja intuïem tots, és el Premi Ig Nobel de la Paz. Van demostrar que beure alcohol, a vegades, el que fa és que mejora les habilitats per a parlar en un idioma estrangero.
Això està demostrat empíricament per tota la societat.
Sí, bueno, però un augment de la confiança. Definitivament s'ha plasmat en un estudi científic, però han demostrat que el que favorece o el que facilita és la pronunciació. Ni el vocabulari, ni la gramàtica, ni la capacitat d'argumentar.
Saps, jo crec que és perquè de molts cops quan parlem un idioma que no és el nostre matern, tenim una mica de vergonya, no? Sí. I estem com contenits, sí. estem allà amb aquesta contenció, no? I l'alcohol te la lleva una mica i estàs ja que t'és més igual fer el ridícul,
sí,
no?
Sí,
igual que fas el ridícul amb altres coses, dius, si he de fer el ridícul parlant anglès, ho faig.
Clar, clar.
I ja tires, no?
I... Sí, i tires i pronuncies com et dona la gana. També se te suelta més la llengua. Exacte. I depèn del punt, ja, podries parlar russo o suahili.
Sí.
Vale. I ara tornem a... M'ha agradat molt l'actualitat ficció. Has dit com era? La realitat ficció.
Sí.
Realitat ficció. Doncs pues, n'hi ha un nou viatge tripulat a la Luna. Mm. La NASA té previst, en principi la fecha, per a febrero de 2026. No arribem, no llegamos a complir els requisits per anar físicament, però després veurem com, per una qüestió de màrqueting, podemos intentar que el nostre nom se grave en la Luna. No és aixina, però bueno, com a estratègia de màrqueting està molt xula. Han passat 50 anys des que l'home va pisar per última vegada la Lluna. L'home ha pisat la Luna 6 vegades, la última en 1972. I des d'entonces no ha tornat a pisar la Lluna. És una qüestió també de preguntar-se per què, yeah. què ha passat, com van tornar els altres. No sé, teories conspiranoiques.
Sí, sí, n'hi ha moltes. De fet, hi ha qui diu que mai vam anar.
Sí, i que per què vam anar només una vegada, i clar, vam anar 6. I també han enviat igual a extraterrestres allí, no ho sé. Perquè el que manden ara són naves sin tripulació. Mm. Bueno, pues ara la NASA és una missió que es diu Artemis 2. La nave se llama Orion. Todo muy fantástico. Sí. Tot molt de ciència-ficció.
Star Trek, una mica, no?
Exacte, exacte. Darà un giro complet a la Tierra i anirà cap a la Luna. L'objectiu és verificar, fer proves de seguretat d'aquesta nau, de bueno, la propulsió, la salida, els sistemes de vitals, estos per a protegir als humanos, con la finalidad de que se puga al final aterrizar, fer un viatge que puguen aterrizar en la Luna els humans. Entonces, la finalidad es lograr enviar seres humanos a la Luna, que pisen la Luna y que se establezcan allí de una manera más o menos permanente. ¿Para qué? ¿Para vivir en la Luna? No, el objetivo siempre es Marte. Para que desde allí se puedan hacer prospecciones e inspecciones a Marte.
Mm.
Inicialment, la finalitat d'este viatge era els asteroides. És que és molt de pel·lícula. Els asteroides ven ser per agafar peces i investigar-les i estudiar que podem aprovechar en la Tierra o per desviar esos asteroides de la òrbita i meterlos en la òrbita lunar. Bien siga, perquè... para que no entorpezcan los satélites humanos, o bien como una medida como en las películas de «Vanem a desviar este asteroide que en 24
Totalment,
horas va a invadir la Lluna».
Marvel, ¿no? Això ja,
sí,
directament.
Sí, sí, ahí sí, no. Entonces, esa era la misión, pero como no n'hi ha pressupost, pues se queda con esas comprobaciones con vistas al futuro de establecimiento de los seres humanos en Marte.
Wow.
Con la película Marte. Para darle ese interés o popularidad, la NASA lo que digo es puedes grabar tu nombre en la Luna. I tu t'imagines la Luna plena de grafitis o de frases d'aixes profundes.
Em sembla bastant terrible.
Clar, però gràcies per fortuna no és aixina. Lo que n'hi ha és la possibilitat de que tu entres a una pàgina web, dices les teues dates, te dan un passatge simbòlic però col·leccionable, de col·leccionista, i el teu nom se vuelca, és que és molt cutre, se vuelca en un disco de memòria que viaja con los cuatro tripulantes.
Ah, d'acord. Bueno, bé, almenys no causem danys a, jo què sé, l'ecosistema lunar, no?
No, clar, però és una publicitat falsa.
No, sí, sí, totalment, òbviament. És com et compres l'estrella, no?
Sí.
Aquesta és la teva.
Sí, pues ahí el teu nom, és... estàs en el Christmas, dius, aviam, hi estic jo.
Aquesta es diu Pepita,
sí,
no?
Sí, ahí està el meu nom. Una patita del...
Sí, és totalment marketingià, no?
Però al final el que importa és Marte, i està estudiant-se fora i també dins de la Terra. En la Terra estan fent-se proves per als humans a veure com es poden adaptar a Marte. En el 2011 la NASA va buscar, suposo que recordareu, quatre persones per clavar-les dins d'una espècie de zulo de 183 metres dins de la Terra. Estava creat per una impressora 3D i se recreava la vida en Marte. Es van triar les quatre persones, la prova va terminar en junio del 2024, l'any passat. Van estar 378 dies clavats ahí dins, quatre persones. Lo que es feien eren proves de, pues, fallen les comunicacions, hay poco alimentación, poco oxígeno, etc. Tenían que cultivar, com en la pel·lícula Marte. És que la pel·lícula Mars...
No l'he vist, justament.
No, pues tens que voler-la, perquè tenen que cultivar i menjar-se lo seu. Como se generaba molt estrés, el ejemplo lo tenemos, era algo parecido a cuando la pandemia. Como se generaba moltíssim estrés, pues les permitían jugar a la Play, les daban películas y libros, eran unes vacances perfectes. La missió va terminar i n'hi ha dos més, es diuen Chapea. Una ja està en marxa, vas començar en mayo d'aquest any, n'hi ha quatre persones ahí metides, i la siguiente serà en el 2027. Per si a algú li interessa, els requisitos per a formar part d'això són ser ciudadano o residente en Estados Unidos, tener entre 35 y 55 años, no fumar, hablar inglés, hasta ahí más o menos, bueno, tots, luego ser ingeniero o matemático o físico o biólogo o informático.
Bastant limitat, sí,
¿eh? Tener al menos 2 años de experiencia en esas profesiones o 1000 horas de vuelo. Y lo deseable es la capacidad de resolver problemas complejos, no el tengo hambre, pues come, sino problemas y sin nada complejos, sí. Un pensamiento crítico, un trabajo colaborativo y la adaptabilidad. Claro, tú compares. A ver, voy a meterme, tengo que tener todos estos requisitos para meterme en una habitación, en la Tierra, a jugar a la Play, o puedo poner mi nombre en la Luna rellenando un formulario, claro. En internet.
He de dir una cosa, que hi ha gent molt rara, que fa coses boges.
Sí.
O sigui, hi ha gent que li agrada patir i que fa coses increïbles per la resta, no?
Clar.
Pot ser que hi hagi alguna persona, doncs, segurament, a més, als Estats Units, sense cap tipus d'acritud cap als estadounidencs, però segurament als Estats Units hi ha molta gent que s'hi vol apuntar.
Home, clar, i d'estos raros que busca Vegas.
És que saben que fan, sí. Que fan els seus búnkers i fan les seves coses i els agrada el rotllo,
sí,
saps?
Sí, sí, en la part d'aixina més de Texas. És que t'imagines aixina en Nova York, no t'imagines perquè, clar, no podem...
Quants estereotips
molt.
En un...
Sí, és verdad.
En 3 minuts.
Quantos sesgos cognitius.
Totalment. Ai, molt bé. Doncs, ostres, molt interessant això dels X Nobels.
Ah, està molt xulo.
N'hi ha més categories de les que has dit?
Sí, n'hi ha moltíssimes. Van hi haure una, és que sí, n'hi ha, és paregut als X Nobels, també n'hi ha de matemàtiques, etc. Van hi haure també una, em pense que va ser un espanyol, que és molt graciosa perquè havia estudiat com el frenesí reproductiu de les anchoes afectava al moviment oceànic. I a la...
Aquest era Cantabria, no? Era de Cantàbria,
sí.
De Santonya.
Però clar, són estudis, però després s'ha demostrat que són útils perquè les corrientes marines, no sé què, i sí que és de veres que afecten.
Clar, es pot aplicar realment després aquests petits coneixements, petites coses que semblen, doncs, aïllades, no? Es poden després traslladar a problemes més importants, més grossos. I és veritat que és curiós saber-ho, no?
Sí.
Com... aquestes pàgines d'internet que són 5 curiositats de no sé què. Sembla que no serveix per res, però després ho saps.
Sí, ho saps.
I clar, dius, ostres.
I lo malo és que moltes vegades es queden en l'anècdota i no diuen, o tu mateix, no, per la prisa que sempre tinguem d'informació ràpida, dels 20 segons d'això, no indaguen més de hasta on. No? Aquí en les IG Nobels hem vist l'evolució, però moltes vegades et diuen, ah, pinta una vaca de zebra, sí, saps? Sí. És que, ja, que graciosa, sí, però sí. No veus després tot el que més. I quasi tot és un efecte mariposa. Es comença en molt petit, el frenesí reproductiu de les anxoves, i acaba en tota una evolució científica.
Doncs, Adrià Nassar, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest comentari d'actualitat.
Moltes gràcies a tu i a tots.